Són les 3.
Catalunya migdia.
Fins ara al Catalunya migdia us hem explicat que Pedro Sánchez intenta retenir el suport de Junts i ha acordat amb Alemanya un diàleg bilateral perquè el català sigui oficial a la Unió Europea. El govern de Berlín és un dels principals entrebancs en aquesta qüestió, que és també una de les carpetes obertes entre el PSOE i els de Puigdemont. Junts, recordem-ho, ha anunciat que sotmetrà la militància a la ruptura amb els socialistes si la decideixen a l'executiva de dilluns que ve a Perpinyà. Us hem destacat també que els alumnes que repeteixen curs suspenen de mitjana tots els exàmens de competències bàsiques, ho diuen dades que ha tingut accés a aquesta emissora, en un moment en què repeteixen curs menys del 5% dels estudiants de quart d'ESO. És una xifra sensiblement inferior a la d'anys enrere. I també us hem parlat del cas d'un noi d'Almacelles, el Segrià, que es va suïcidar fa 3 mesos després de patir bullying. La seva mare ha denunciat al Matí de Catalunya Ràdio que el centre on estudiava no va fer cas de les denúncies d'assetjament escolar que diu que van fer tant la família com altres estudiants. Novetats d'aquesta hora, David Casablanques, per exemple, sobre aquest anunci entre els governs espanyol i alemany de dialogar per fer oficial el català, s'hi acaba de pronunciar el president Salvador Illa.
Sí, celebra que els governs espanyol i alemany hagin obert converses per fer oficial el català a Europa. A través d'un missatge a les xarxes socials, el president de la Generalitat assegura que aquest acostament és un pas més per aconseguir el reconeixement de la llengua a les institucions europees i es mostra confiat que acabarà sent una realitat. Més novetats d'aquesta hora, el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de reclamar al PSOE els moviments de caixa des del 2017 arran dels pagaments en sobres que hauria fet el partit. La petició s'emmarca en les investigacions del cas Coldo, que investiga les suposades comissions il·legals que haurien rebut l'exministre Ábalos i el seu exassessor Coldo García. El magistrat ho ha desestimat perquè considera que és prematur demanar aquesta informació. Primer vol escoltar els dos treballadors del PSOE citats el dia 29 perquè expliquin els pagaments en efectiu a membres del partit. Més coses, plantada dels consellers de salut del PP al Consell Interterritorial de Salut, que s'ha fet avui a Saragossa, en plena polèmica dels cribratges de càncer de mama a Andalusia. Han justificat la plantada en un comunicat en què acusen la ministra de Sanitat, Mònica García, d'actuar de manera unilateral i d'haver convertit el Consell Interterritorial en un instrument d'imposició i de confrontació. La ministra els acusa de seguir una estratègia.
Que yo entiendo que era una declaración que podía hacer a los medios, pero no en un consejo interterritorial, saltándose todos los puntos del orden del día, ha decidido que se iba a levantar algo que ya les había anunciado a ustedes que iba a hacer. Quiero decir que esto es una estrategia, esto es una táctica del Partido Popular. No ha sido capaz ni siquiera de quedarse a aprobar los puntos que hoy, insisto, son puntos muy importantes para nuestro Sistema Nacional de Salud, que hemos trabajado con ellos.
Malgrat que la qüestió no formava part de l'ordre del dia, la reunió s'havia convocat després que el govern de Juanma Moreno admetés que no va proporcionar informació adequada sobre les seves mamografies no concloents a prop de 2.000 dones. I una cosa més, es recupera el quadre de Picasso que va desaparèixer la setmana passada mentre es traslladava de Madrid a Granada per una exposició. La policia creu que l'obra mai va arribar a pujar al camió de transport, que l'havia de dur al seu destí, al costat de 56 peces més. La pintura recuperada s'ha fet analitzar per confirmar que es tracta de l'original i la policia manté oberta la investigació per aclarir com i per què va desaparèixer durant el seu trasllat. L'obra, titulada Natura morta amb guitarra, la va pintar Picasso el 1919, pertany a una col·lecció particular i està assegurada per 600.000 euros. I a aquesta hora, 3 i 3 minuts de la tarda, tenim problemes a l'AP7, sobretot. Actualitzem la informació, sapiguem què passa allà i en altres punts de la xarxa viària catalana. Quim Viari, Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs encara hi ha congestió a l'AP7 entre Sant Cugat del Vallès i Barberà, en sentit nord, i de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà, direcció sud, perquè retiren un camió cremat a la calçada direcció Girona. Encara hi ha un carril tallat a la circulació. També força congestionades les rondes de Barcelona. La ronda de dalt, aturada entre Esplugues i Canyelles, en sentit Besòs, i la ronda litoral entre Zona Franca i Poble Nou.
Ara passen 4 minuts de les 3. A aquesta hora comencem la tertúlia amb l'Isabel García Pagán, sots directora de La Vanguardia. Bona tarda.
Bona tarda.
En Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i també de la revista Mongòlia. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I en Miquel Àngel Escobar, que és consultor de comunicació. Bona tarda. Bona tarda. I a aquesta hora, Catalunya, com sempre, podem afegir amb Joan Volta. A part de la meva presència avui inhabitual, la d'una habitual dels divendres, que és Liu Forn. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I avui podem fer spoiler perquè ens vas dir de què parlaries la setmana passada i crec que ho mantens, eh?
Sí, bé, ho mantinc. Bé, soc una mica política en aquest cas, jo prometo el que... O sigui, faig el que prometo. No, que si recordeu, la setmana passada, just quan estava acomiadant-me per 84ena vegada, van trucar en directe en el meu telèfon i vam dir, ostres, potser que parlem un dia d'aquestes trucades inoportunes. Això que en diuen trucades comercials, però que no són comercials, són una invasió de la nostra vida, són gent que ens emprenya, són gent, a més, que vulnera la llei i que té les nostres dades de manera il·legal. Per tant, tot plegat és un despropòsit immens. I llavors, dic, no, anem a fer una mica de comentari i després tots aquests elements que deixo sobre la taula, que és que era la il·lusió que em... Avui que no estic de cos present, els meus companys ara es deuen estar mirant, no ha dit encara que posaria el tema sobre la taula. Doncs sí, vaig a posar el tema sobre la taula. A veure, poden trucar-nos, aquesta gentussa que ens truca, també coneguda com Gentola, doncs hi ha una llei de telecomunicacions que van aprovar el juny de l'any 23 que, justament a l'article 66, prohibeix fer trucades anomenades comercials. Posteriorment, el juny passat, va entrar en vigor una ordre que prohibeix l'ús del mòbil, del que seria els números de mòbil per fer trucades comercials. No diu res dels números fixos, però al mòbil no ens poden fer trucades comercials o de servir d'atenció al client sense que hagin estat prèviament requerides o sol·licitades per nosaltres, en aquest cas els que ho patim. Què s'invoca en aquesta llei del juny del 25 que, diguéssim, que amplia la del juny del 23? Doncs el nostre dret a la intimitat. Per tant, en aquest moment la llei diu que aquestes trucades que se'ns puguin fer s'han de fer des d'un prefix de província, per això les últimes vegades que rebeu trucades tots veieu que ja no són mòbils, són que de sobte diuen trucant d'Àvila. Doncs, a mi que em truca a mi d'Àvila. A vegades també trucant de Bòsnia, però trucant d'Àvila, trucant de Sevilla, són prefix de província, allò que se'n deia abans provincials. O bé des del número 800 o bé des del número 900. Això pel que fa, aviam, si poden trucar-nos o poden trucar-nos. Bé, això és el que fan. A partir d'aquí, com obtenen les nostres dades? Com saben el nostre telèfon? Perquè tenen el nostre nom. Si teniu de vegades la cosa de dir, anem a despenjar. Despenges, tenen el teu nom, tenen el teu número de telèfon, per això et truquen i el tenen coordinat. És a dir, no tenen un número de telèfon a l'atzar i truquen, senyor Paquito, i no, jo no em dic Paquito. No, saben el teu nom, de vegades també la teva adreça, i també el teu DNI. Com obtenen això? Doncs maneres legals que hi ha. Quan diu, escolti, apuntis a un sorteig, una rifa, un concurs, ja veurà quina gràcia. Et demanen unes dades i aquestes dades són les que utilitzen després per trucar-te. També fer clic a una pàgina web, allò, tinc uns descomptes, tenim aquí unes ofertes, aquesta botiga, si vostè serà un client preferent, no sé què, dones totes les dades i entres en el món aquest de les teves dades que es van venent i revenent, que aquesta és la segona part de com obtenen les nostres dades, que és d'una manera il·legal, amb una venda a la web fosca. Allà es venen dades, els noms, les adreces, els telèfons, els DNIs, fins i tot el número bancari. Per què? Perquè són màfies que roben les nostres dades, a vegades entrant a plataformes que nosaltres, o empreses en les quals nosaltres som clients, roben d'allà les dades i després les revenen. A partir d'aquí, sancions. Això que està prohibit? Això se sanciona? Bé, sí. Article 107, apartat 19 de la Llei General de Telecomunicacions. Utilitzar telèfons que no siguin fixos, en aquest cas mòbils, per l'ús de trucades comercials és una infracció greu amb multes que poden arribar als 100.000 euros. No sé si algun dels presents us consta que hi hagi hagut alguna multa d'aquest tipus.
Dubto,
tenint en compte
no?
Que tots rebem trucades, eh?
Ho dubto, la veritat.
Segona qüestió, o sigui, segon tipus de sanció. A través de la llei de protecció de dades, que és duríssima. Vull dir que si tu incompleixes aquesta llei, llepes. I a més amb unes quantitats no menors. Bé, doncs aquí es preveuen sancions que poden anar des dels 20.000 euros fins als 200.000. Et torno a fer una pregunta sobre la taula. Algú coneix alguna empresa que hagi estat multada per haver-nos trucat a tots sense haver demanat ser trucats?
Espera, que en Miquel Àngel aixeca el dit.
Ah, sí?
No, perquè pugui respondre exactament aquesta pregunta, sinó perquè se m'ha acudit una altra pregunta, però ja la faràs o no, si no la fas ja la faig jo, vale?
No, fes-la tu.
Sí, és algú de nosaltres alguna vegada ha denunciat això?
Aquesta és una altra part interessant. Això es pot denunciar, jo ho he intentat. I em demanaven tantes dades...
Aquí vaig.
Que vaig pensar, escolti, si precisament jo no vull donar dades, que ara és on anem, perquè, esclar, que em truquin a mi... té mèrit, perquè no sóc client de res, però té més mèrit perquè jo estic donat d'alta fa molts anys, fa com 20 anys, a una llista Robinson.
Però serveix d'alguna cosa la llista Robinson? Perquè jo també hi estic apuntat i a mi em truquen constantment.
Aquesta és la qüestió, perquè resulta que la llei diu que si tu estàs, diguem-ho ràpid, la llista Robinson és una llista que tu t'apuntes, vostè ara que està a casa, posa llista Robinson a l'ordinador o al telèfon o on vulgui i entra a la pàgina de llista Robinson, vostè dona el seu DNI i el seu nom i no sé quina dada més, crec que és un telèfon i un correu i vostè ja està a la llista Robinson. En teoria, vostè està protegit perquè la llei diu que si vostè està en aquesta llista vol dir que no vol ser molestat amb publicitat. Doncs aquí som uns quants que estem a la llista Robinson i rebem trucades. Jo, per exemple, avui he mirat. Jo tinc 214 números de telèfon bloquejats de gent que m'ha anat trucant i que he constatat que eren números, perquè una vegada vaig bloquejar un telèfon d'un organisme públic i no ho feu perquè llavors resulta que compliu una... Bueno, delictes i unes coses per no contestar les seves demandes, diguéssim. Bé, doncs aquests he pogut comprovar que són telèfons d'espam. 214, i estic a la llista Robinson. Què passa aquí? Bé, es pot denunciar a Consum? Sí. Es pot denunciar a l'Agència Catalana de Protecció de Dades? És que em demanaven una quantitat de dades bastant marcianes. Per acabar, perquè estic fotent avui una xapa bastant... interessant, com a llarga.
Però és una trucada desitjada, diguéssim, que ja estava prevista, no és que ens hagis trucat per interrompre.
Ah, sí, això també és veritat, sí, això és veritat.
No és publicitària.
Aquí, Joan, has estat bé, vull dir, bueno, no sé, ara no ho sabeu si jo acabaré aquí venent alguna cosa, alguna de les meves habilitats.
Home, jo crec que ara el gir final bo seria que tu tens una app per filtrar trucades,
Bé, no tinc un... Sí, la tinc, bé la tinc. És que últimament anar buscant sobre, a veure, de quina manera això es pot aturar. Doncs sí, resulta que hi ha un sistema, que ara us explicaré a la teoria i després la pràctica. Si teniu iPhone, o, és a dir, tot el que seria món Apple, això funciona. En el món Android desconec si hi ha un paral·lelisme. Però en el món iPhone vosaltres aneu a configuració, que és aquella rodeta. Configuració o ajustos, no és el mateix, però és la rodeta, per entendre'ns. Doncs a baix de tot, un cop s'entra la rodeta, baixes i posa apps, que és l'última de totes. Doncs entres, cliques a apps i allà hi ha un munt de coses, vas per un alfabètic i vas a la T de telèfon. Cliques allà a la T de telèfon. Ara sé que esteu tots fent-ho amb una il·lusió digna d'elogi. Sí, m'agrada. Doncs aneu baixant a telèfon i arriba un punt que diu filtratge de trucades. Si estic anant molt ràpid, els oients em poden trucar després amb números d'espam i jo els atendré i els hi repetiré la cosa aquesta. Llavors, el filtratge de trucades posa números desconeguts, diu les trucades perdudes, bla, bla, bla. Doncs allà heu de posar-ho en verd, és a dir, que es posi en marxa el filtratge de trucades.
A mi això no em surt.
Això en teoria... A mi tampoc, crec que t'has saltat una pantalla, eh?
Ah, doncs, aviam, no sé, configuració, app, i dins de telèfon hauria d'entrar ja tot això, però aneu baixant a telèfon, eh?
Sí,
hi ha
sí,
tot
sí.
De coses que et van demanant.
Bé, en tot no cas, en algun menú d'aquí hi deu ser, sí.
Vaja, i si no, en la lupa poses filtratge de trucades i ja t'enviarà directament. El cas és que, en teoria, quan tu cliques i poses en verd aquest filtratge de trucades... la intel·ligència artificial que incorpora la nova actualització dels telèfons iPhone dialoga amb el telèfon entrant i li diu, vostè qui és? I el telèfon diu, pues, jo sóc, estic intentant aquí vendre una burra sense rodes. Ah, molt bé, doncs miri, no m'interessa. Adiós, bona tarda, i l'abraça molt fort i expulsa la trucada. Però tu estàs veient si el telèfon que et truca diu no, sóc la Seguretat Social que li haig de pagar no sé què. Això no passa mai, la Seguretat Social sempre cobra, però bueno, suposem un cas hipotètic que paguessin. O sóc Hisenda, que... No, Hisenda no paga mai, sempre has de pagar-li tu. Doncs jo he premut aquest sistema i el que sí que m'ha passat que des que ho he fet he rebut 3 o 4 trucades d'aquest tipus i m'han entrat igualment, però no me les ha donat com a trucades perdudes. Me les ha enviat... Han desaparegut, me les ha enviat a la paperera, però jo no he vist aquest diàleg entre el meu telèfon, o sigui, entre la meva intel·ligència artificial del telèfon i el telèfon que entrava. És a dir, que el que m'havia dit, com diria el Núñez, m'havia dit que hi hauria això, no... Jo no ho he vist. Això sí, ha desaparegut, això, el número. No sé si és que això està passant en alguns països i encara s'ha d'acabar d'implantar aquí. Això ho desconec, però vaja, ho tinc activat i si algun dia passa no, us trucaré a tots i als oients també un per un per dir, escolta, ja funciona això de la, intel·ligència. Per tant, ho deixo sobre la taula, perquè segur que us han trucat milions de vegades gent emprenyant a unes hores inadequades per unes qüestions que no ens interessen al més mínim. I mentint-nos, perquè jo he tingut discussions a vegades que t'avorreixes, contestes, i quan se diu, és que això que està fent vostè és il·legal, jo entenc que vostè s'ha de guanyar la vida, però això és il·legal, que no ho veu? Que no veu que els empapararan? I va,
seria mentre això. No apareix aquesta intel·ligència artificial per filtrar trucades, no sé quines estratègies vosaltres teniu amb la vostra intel·ligència natural, que no és poca, per engegar aquesta gent que a vegades molesta en hores que no convenen.
Home, pues,
la cara de resignació dels tres, com dient, i què vols fer-hi? Ja és una mica allò de, ai, no t'he agafat el telèfon perquè com que no tinc el teu número guardat.
No, però ja el telèfon ja té algun mecanisme, ja et diu, això és possible trucada brossa, no? I per tant ja...
I si no l'agafes i resulta que no és trucada brossa.
Exacte, brossa. Aquí sempre hi ha el dubte, i sobretot els que són professionals per compte aliena, i bueno, potser he perdut alguna cosa jo aquí no tenen un telèfon, però bueno, ja els comences a reconèixer. I en tot cas, ja jo el que faig és, si l'agafo, no parlo. Espero bien què diuen. I si no diuen res, penso, i si algú diu hola, busco al senyor tal o que sigui, aleshores diuen.
També hi ha aquell moment que et trobes un número de telèfon que t'ha trucat, no saps qui és, el poses a Google i ja veus que la primera entrada diu 34 denúncies d'espam els últims 2 minuts sobre aquest telèfon i ja veus que la cosa no va bé. Però realment és una molèstia això que explica l'Iu, però també pot crear problemes per això que dic, perquè a vegades pensant que és una trucada d'espam no agafes el telèfon i pot ser una trucada rellevant.
A mi em va passar alguna vegada que sí que he acabat agafant totes les trucades que el telèfon indica com a trucada sospitosa, perquè efectivament eren gestions que tenia en marxa o alguna cosa, perquè també identifica, alguns sistemes identifiquen com a trucada sospitosa centraletes de call center que són serveis subcontractats d'algunes empreses que efectivament estan fent un servei, no? A mi no sé què m'inquieta més, si tota la parafernàlia que ha explicat l'Iu, diguéssim, o haver de penjar una trucada, perquè ja no és que truquin persones, és que truquen màquines. I com deia el Miquel Àngel, moltes vegades només cal esperar 3 segons per veure que és una màquina i efectivament penges i bloqueges. Em va inquietar molt que si truques al 112 immediatament el telèfon desbloqueja tots els números que tu tens bloquejats de números sospitosos. Per garantir que la trucada d'emergències que et fan després, per reconfirmar o trucar al metge o qui sigui, entra.
Ara estàs animant l'Iu a no denunciar mai cap situació d'emergència, perquè si no aquesta llista
de l'emergència es caixa. No, us juro que em vaig quedar molt paràdic. Clar, el telèfon t'avisa de que hem desbloquejat tots aquests números per garantir, durant 2 hores, per garantir que la comunicació amb emergències existeix i no es queda bloquejada. Cosa que em fa pensar en la possibilitat de que els números d'emergències acabin entrant com a trucada sospitosa en molts telèfons. I això m'inquieta més encara que no que em molestin.
Sí, normal que això inquieti, no? Perquè, a més, aquest tipus de màrqueting, jo diria que deu ser dels més ineficients de tots, no? Bueno, igual seria una gran sorpresa i ho desconec tot sobre aquest món, però em costa de creure que això sigui eficient, perquè molesta tothom. No conec ningú que hagi tingut alguna vegada alguna conversa i que a partir d'aquí s'hagi tancat algun tipus d'operació en benefici dels que truquen així a la babalà sense demanar permís, no? Per tant, no sé, m'estranya que és una cosa molesta, que incompleix probablement la norma i que, a més, me l'imagino molt ineficient. Per tant, no acabo d'entendre el per què això continua sent, com molt bé descriu-li-ho, no?
Amb la gent gran jo crec que
sí.
S'ha d'anar molt...
És que van a l'engròs. O sigui, de totes les... Com que tenen costos molt, molt baixos, perquè, evidentment, són estratègies que tenen poc cost, diria, més enllà del que li pagués el de la trucada i el sistema, diguem-ne, telefònic, per dir-ho així, i això més aviat és poca cosa, doncs van a l'engròs. I saben que de cada 1.000, doncs pillen un. Bueno, doncs aquí està el negoci. Però aquesta és la proporció, diguem-ne, no? O crec jo que és la proporció, no? Parlaves abans de si com ho aguantem, no, aquesta incomoditat. Bueno, vivim al país en què les rodalies no funcionen. Vivim al país on Barcelona hi ha 220 obres a la vegada obertes, no? Per tant, bueno, tampoc no, ja no ens ve d'aquí.
Ja
no?
Crec que t'estan proposant dèries noves, Iu.
No, estem acostumats, perquè fan tot això? Perquè ho aguantem.
Doncs aquesta és la proposta. No sé si tens alguna cosa a afegir, Iu.
No, que, bueno, a la carta, vull dir, escolta, vosaltres demaneu i jo aquí sóc un servidor públic.
Home,
vull
sí,
dir,
el dia que facis a Rodalies, si necessites testimonis en primera persona, ja ens avisaràs.
No, ja, ara em tiraré una mica el farol, però de Rodalies puc fer des de fa molts anys puc escriure el llibre blanc de les Rodalies. O sigui, jo vaig saber que era una catenària l'any 1979, que em vaig quedar tirat a una estació que es diu Vallcarca, que hi havia una fàbrica de ciment, que anàvem veient com el ciment caia al terra i vam quedar inundats de ciment i ens vam quedar bastantes hores allà a passar un... Bé, pràcticament passar la nit. Això, finals dels anys 70, per tant, a partir d'aquí, vull dir, he estat usuari de la línia 3, un dia ens venia un tren de cara, perquè és via única, a Centelles, que va ser molt divertit perquè el conductor, bueno, el maquinista... Per sort, aquella noia havia boira i va poder frenar i fer marxa enrere fins a l'estació, que va ser un moment molt bonic. I a partir d'aquí, simpàtiques anècdotes, vaja.
Doncs ja ho sabeu, si alguna cosa us molesta, li traslladeu a Liu Forn. Intenteu sí. enviar-li un DM, per exemple, per X, perquè si el truqueu segurament no us agafarà el telèfon. En tot cas, queixes el divendres al Catalunya Migdia amb Liu Forn. Liu, gràcies, bona tarda.
A vosaltres.
Ara farem uns comercials, de fet, farem uns anuncis, però aquests, diguéssim, que venen amb bon to, i a la tornada entrarem en aquest tema del dia, amb aquest comunicat del govern espanyol i l'alemany conjunt, que inicien converses bilaterals per mirar de trobar una fórmula per fer oficial el català a la Unió Europea. Això, ja ho sabeu, 3 dies abans que Junts reuneixi la seva executiva a Perpinyà per decidir si trenca o no amb el govern espanyol. Casualitat? Ara en parlem.
Catalunya migdia.
El 29 d'octubre, 20 minuts, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Et vols vendre el cotxe? A jubilamostucoche.com te'l comprem ràpidament, tant si és vell o clàssic com si està variat, sense mal de caps. Jubilamostucoche.com. Entra, demana cita i venta-la avui mateix.
Simfònica, antiga, cambra, jazz, pop, electrònica. Tota la programació de l'Auditori a l'abast.
Amb la tarifa plana jove, tot un any de concerts per 50 euros si ets menor de 25 i per 85 euros si ets menor de 35.
Compra-la a auditori.cat.
El diari Esport i el Tardet et porten la festa del futbol. El proper 26 d'octubre viu el clàssic al Club Astoria. Pantalles gegants, DJ en viu, sortejos i sorpreses. El clàssic es combina amb la festa. Entrades al tardet.es, una festa que mai oblidaràs.
Descobreix Montserrat amb el cremallera i gaudeix d'un viatge únic envoltat d'un paisatge geològic espectacular. Endinsa't al Parc Natural, meravella't amb vistes impressionants i viu de prop la màgia d'un lloc incomparable. Montserrat no és només una visita, és una experiència inoblidable. Fes via cap a Montserrat amb el cremallera i els funiculars.
Només fins aquest diumenge, Super Tecnopreus al Corte Inglés.
Fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
Emporta't portàtils, mòbils, televisors, frigorífics, aspiradors...
I amb tots els nostres tecnoavantatges.
Recorda, fins al diumenge 26, Super Tecnopreus amb fins a un 20% a la botiga web i app del Corte Inglés.
Consulta'n les condicions i els models que participen al corteinglés.es.
Trascat Info lidera la informació un mes després de l'estrena. En l'àmbit digital hem crescut com mai amb 2,3 milions de dispositius connectats i 5,2 milions de reproduccions. Els telenotícies són encara més líders. El TN Vespre creix un 3%, el Comarques un 5% i el TN Migdia consolida el seu lideratge indiscutible. I l'audiència dels canals 3 Catinfo 24 Hores també creix un 7% a la televisió lineal i un 19% a la ràdio digital. 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
Catalunya migdia.
A punt semàfors. Comença la cursa de MotoGP.
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també al 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi de Malàisia.
Univers MotoGP.
39 anys seguint el Mundial, 11 temporades fent les curses en directe.
Perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
Marc Marginedes ha superat el trauma de patir un segrest.
Laia Sanz, què ha superat?
Sandra Rossell, quina seria la seva gran passió ara? D'haver estat 2 anys a la presó i d'això en parlarem?
Bueno, viure.
Viure?
La meva passió és viure.
Ho he superat. És el podcast on flueix la conversa amb persones que han patit una dificultat i l'han superat.
Perquè tot allò viscut ens fa únics i més forts.
Segona temporada de Ho he superat amb Chantal Llavina. El podcast útil per ajudar a entendre i encarar la vida. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
4 minuts i seran 2:15. Estem aquí fent tertúlia amb l'Isabel García Pagán, en Pere Rossinyol i en Miquel Àngel Escobar. Ara de seguida parlarem d'aquest anunci que hem tingut avui, de que el govern espanyol i l'Alemanya tractaran bilateralment l'oficialitat del català a la Unió Europea. Òbviament, això en un context en què Junts dilluns ha de decidir la seva executiva si trenca o no amb el govern espanyol. Afegim a la conversa el cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores. Bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda.
De seguida entrem en matèria, però tenim notícia d'última hora, i és que ha mort l'exdiputada socialista Anna Balletbò. Ahir, justament, estàvem molt pendents de l'estat de salut del tinent coronel de la Guàrdia Civil, Antonio Tejero, que per una estona es va dir que havia mort. La cara visible, si més no, del 23F. Anna Balletbò, que va ser l'única persona que va poder sortir del Congrés aquell 23F perquè estava embarassada.
Exacte, és una de les imatges icòniques, una trajectòria molt llarga en política d'Anna Balletbò, sempre al PSC. De fet, va ser 20 anys diputada socialista al Congrés, i la imatge més icònica és aquesta, d'aquestes primeres legislatures de recuperació democràtica, on ella surt justament del Congrés durant aquest cop d'estat. Per exemple, mostres de condol ja del president de la Generalitat, Salvador Illa, diu, commocionat per la mort de l'estimada companya Anna Balletbò, una dona entusiasta i sempre activa, que recordarem, diu Illa, com una gran servidora pública, valenta i defensora dels valors socialistes.
Doncs aquesta és l'última hora, la mort de l'Anna Balletbò, exdiputada del PSC, expresidenta també de la Fundació Olof Palme, tenia 81 anys. Raül, t'havíem demanat que vinguessis en aquesta tertúlia per tractar aquesta notícia que hem tingut aquest migdia, aquest comunicat, no sé si dir sorpresa o no, en tot cas...
El moment ha sigut sorpresa, com a mínim.
Alguna cosa havia de passar. Mira, sobre aquest comunicat, sobre aquestes converses bilaterals entre Alemanya i Espanya per fer oficial el català finalment a la Unió Europea, fa mesos i mesos que se'n parla, n'ha parlat ja el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.
La declaració conjunta hispano-alemana és un paso importantíssimo para la aprobación definitiva del catalán, de l'euskera i del galego como lenguas oficiales de la Unión Europea y para el reconocimiento de la identidad plurilingüe española. Vamos a intensificar aún más a partir de hoy el diálogo con Alemania para lograr la unanimidad en el Consejo con rapidez.
Veiem en el to, en la cadència, i fins i tot m'atrevia a dir que en el fil musical que hi ha de fons del ministre Álvarez, que aquest moviment no és casual.
Com a mínim no ho sembla de casual, perquè arriba a gesta fa setmanes, a gesta quan es troben Pedro Sánchez i el canceller alemany Friedrich Merz a la Moncloa. Allà en parlen, i això s'acaba de rodonir justament ahir a Brussel·les en aquesta reunió del Consell Europeu. Un anunci que arriba 3 dies abans que Junts reuneixi la seva executiva de manera extraordinària a Perpinyà, això serà aquest dilluns al matí, amb una compareixença prevista per la tarda i amb una majoria d'aquesta executiva que es decanta clarament per la ruptura Sánchez. Ara la pregunta és, canviarà això alguna cosa? Som encara a temps de canviar alguna cosa? Perquè justament la carpeta del català, del reconeixement de l'oficialitat del català a la Unió Europea, és una de les propostes estrella que va fer Junts i que de fet va acordar amb el PSOE per poder constituir la mesa del Congrés presidida per Francina Armengol.
Doncs, com diria Leo Forn, poso la pregunta d'en Raül sobre la taula perquè la respongueu vosaltres. Canvia alguna cosa amb aquest comunicat dels governs alemany i espanyol, amb aquesta perspectiva de executiva de Junts dilluns a Perpinyà, on aparentment s'havia de decidir el trencament de Junts amb el govern espanyol?
No serà perquè no estem acostumats als gestos de guió, diguéssim, no? es fa estrany, diguéssim, de que després de que ahir al vespre es publicités de manera directa o indirecta que una de les possibilitats que tenia la direcció de Junts sobre la taula, ja he dit sobre la taula, seria sotmetre el si mantenien o no l'acord amb el PSOE a la consulta de la militància, doncs es fa difícil pensar com tires enrere aquesta decisió, no? Però com que estem acostumats als girs de guió, es pot dir que les circumstàncies han canviat i que es posposa aquesta consulta perquè, bueno, fas un altre vot de confiança. No ho sabem, sí que és veritat, és tal qual, la majoria de Junts està per... No sé si per trencar, segur que és... que ha donat per trencat ja el pacte, diguéssim, o sigui, no és...
Escoltant Noguera sembla molt això, de fet.
No és que vulguin trencar, sinó que tenen el convenciment de que el pacte no ha aportat res. Sí que és veritat que han passat coses, no? S'ha aprovat la llei d'amnistia, es va pactar la transferència de competències en immigració, s'ha avançat en el tema del català, però al final la concreció pràctica per Junts no ha sigut res, per una part, perquè no depèn tot del govern espanyol, i per una altra part, perquè efectivament les circumstàncies no han sigut propícies. I llavors es buscava la manera de sanificar que efectivament ja estan trencats, no? La relació ja està trencada. La consulta era la manera de fer aquesta sanificació, i bueno, doncs en les últimes hores sí que és veritat que des de Junts el que et deien era que una altra vegada el govern ens diu que s'estan movent, doncs efectivament hem vist un primer moviment, hi ha altres moviments en marxa i no sabem si la reacció dilluns serà, doncs mira, tirem uns mesos més endavant o definitivament escenifiquem aquest trencament.
Sí, a mi em costa d'entendre com és que no es dona valor el fet de l'amnistia. Ja sé que és una sola cosa, però és tan brutal per la història d'aquest país i és tan transcendent que aquesta és la legislatura de l'amnistia, que suposa un enfrontament tremenda del govern d'Espanya amb els poders fàctics, que ho estem veient amb múltiples procediments judicials, alguns dels quals són estranyíssims, i que sembla que clarament volen fer tombar en aquest govern costi el que costi, i llavors no acabo d'entendre per què no es minusvalora l'enorme importància que té l'amnistia, que és la legislatura de l'amnistia, i que encara no s'ha consolidat perquè el president Puigdemont encara no ha pogut tornar. I per tant, bé, suposo que forma part, diguem, de la política i de la competició amb Esquerra o amb altres espais, o amb Aliança Catalana, o amb el que sigui, però crec que és estrany, trobo estrany que no es posi molt més èmfasis amb el que s'ha aconseguit, que és molt fort per lo que és la tradició d'aquest país. I d'altra banda, hem de veure què vol dir això de trencament, no? Ja ho heu dit també, perquè no sabem què vol dir exactament. Una cosa és constatar, que és una cosa que crec que ja sabem, que ja sabíem fins i tot, que no existeix una majoria de govern, que aquell bloc d'investidura no es pot parlar com a tal, va ser un bloc per fer una investidura i punt. I això és una realitat amb independència de si ara prenen aquesta decisió o no. O, si vol dir, aquest trencament, forçar algun tipus de canvi de govern o de convocatòria d'eleccions, i això sabem també sempre que és molt difícil perquè únicament es pot aconseguir de la mà del PP i Vox. Per tant, no sé exactament en què es traduirà aquesta decisió de trencar una cosa que tothom ja sap trencada des del punt de vista del pacte d'investidura, però que no necessàriament té repercussions electorals.
La veritat és que aquest anunci, no, entre Espanya i Alemanya, d'obrir converses, sembla que canvia moltes coses. Des del meu punt de vista no canvia en el fons res, perquè el que està en joc, més enllà de des d'on tu miris, no, i puc estar d'acord, també que, evidentment, la pròpia llei d'amnistia, doncs, ha tingut un valor i ha tingut un cost en general, també, no? Però a la vegada, al final, les relacions es basen en la confiança que puguis establir i com acordes les coses que has d'acordar i quines expectatives tens de compliment. I si hi ha una cosa que el PSOE històricament sap fer, històricament vol dir des de l'inici dels temps, eh? Com a mínim en democràcia, és quan juga a casa, doncs manté molt bé els tempos, no? I, per tant, ell necessita, vull dir, ell, el Pedro Sánchez, estirar al màxim la legislatura dintre del que es pugui. I això vol dir jugar amb els temps. També és veritat que em deia l'Isabel, i al final segurament el govern pot fer moltes coses, però no les pot fer totes. No mana sobre el Suprem, no mana sobre Alemanya, i per tant hi ha coses que ja potser les vol fer, però no les pot fer. Però és igual, perquè al final tu has pactat una sèrie de coses, i aquestes coses, l'altra part, en aquest cas Junts, espera que es compleixin. I si no es compleixin, que es digui no es compleixin. Per això,
però
Junts
també sabia que no depenia només del govern.
Sí, 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 però d'alguna manera diposites una sèrie de confiança en coses que escrius.
Sí, sí,
i les pots reclamar en la mesura que estan escrites.
Mm-hmm. Però tu pots reclamar que l'altre partit lluiti per elles.
Sí, 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 però
no
això...
que es transformin en realitat.
I això, però això és un intangible. Però la situació que es troba Junts, pues, necessita alguna cosa més que no pas bones paraules, sinó la tangibilització dels fets. No? I això és una mica més complicat, a més, en un context en què sembla que les eleccions no aniran per d'aquí dos anys, sinó que segurament el més probable és que l'any vinent doncs, estiguem d'eleccions. Això podria ser. Home, no ho sabem. Sembla raonable que si el PSOE no té pressupostos, serà perquè vol o serà perquè no té més remei, haurà d'activar d'alguna manera el procés electoral. I això, evidentment, és obert i a partir són les conjectures que es fan. No? El problema és que Junts té la sensació que, amb les distàncies, perquè al final hi ha coses que Junts ha aprovat del PSOE i coses que no les ha aprovat. L'última, les 37 hores que venia de part de la ministra la Yolanda Díaz, però que el PSOE estava d'acord. No? I, per tant, és evident que Junts ha sabut molt bé mantenir la distància, també amb costos. Perquè és més fàcil abraçar la idea de que entre tots aturarem l'altra dreta i Junts sempre s'ha col·locat dintre d'un marc que és el de Catalunya i per tant ni dreta ni esquerra i fora dels blocs. I això també té uns costos. Ara, segurament li està demanant al PSOE que deixi de jugar, perquè, com deia, això no és casualitat que avui, a tres dies, anunciï una cosa. Vull dir, mira, que hi ha hagut dies, no?, per anunciar-ho i resulta que just abans, no? Per tant, al final, segurament Junts el que està esperant és que hi hagi un punt de lleialtat per part del PSOE a l'hora de dir, bueno, això ho podrem fer, això no ho podrem fer, i això anirà d'aquesta manera o d'una altra, no? I això és el que jo crec que està posant en qüestió realment al fons d'aquesta mena de pacte o d'acord de Brussel·les. No?
De seguida analitzem les conseqüències d'aquest anunci. Deixeu-me afegir també a la conversa el corresponsal d'aquesta emissora a Brussel·les, Jordi Baró, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, posem context per què és important que aquest comunicat sigui amb Alemanya.
És important perquè públicament reconeix Pedro Sánchez que el principal obstacle per aquesta oficialitat europea del català és Alemanya, que és una cosa que no era secret per ningú, però que ara es deixa clar públicament i s'hi posa una via específica per intentar-ho solucionar. És un diàleg que diuen els dos governs que faran els ministeris d'afers estrangers, no concreten si seran els ministres o a quin nivell es farà, i que, de fet, té lògica que siguin aquests ministeris i aquests ministres perquè són els que després participen a la reunió dels 27 on es tracta aquest tema i on, eventualment, si un dia hi ha unanimitat, s'aprovarà aquesta mesura. La intenció del govern espanyol és buscar un text que acontenti Alemanya i després portar aquest text, perquè aquest text ja modificat i que recollint i resolent les reserves que té Alemanya ara sobre aquesta qüestió pugui acabar tenint la unanimitat necessària.
Jordi, per què Alemanya suposa l'oficialitat del català a Europa i què passaria si realment el govern espanyol aconsegueix convèncer el govern alemany que canviï de posició i que hi doni suport?
La segona pregunta... és a dir, és bastant clar que Alemanya té la capacitat per convèncer altres països si finalment accepta aquesta oficialitat del català. És un dels governs forts del PP europeu, que és el partit que té que controla més governs a la Unió Europea ara mateix. Està clar que té capacitat d'influència en altres socis. Per tant, si Alemanya diu que sí, està clar que altres estats que ara expressen reserves poden anar al darrere també canviant la postura. Això és clar per una banda. De fet, a la reunió del maig on es va discutir l'oficialitat del català, va ser Alemanya la que va aixecar primer la mà per dir si això avui tira endavant nosaltres ho vetarem, exercint una certa posició de lideratge, diguéssim, entre els països que tenen reserves sobre aquesta qüestió. Per què s'hi oposa? Sobre aquesta qüestió, els països no han expressat molt obertament, en general, quines són les raons concretes que els porten a dir que no. Sempre fan servir una fórmula que barreja les reserves pel fet que això pugui suposar un precedent per altres llengües a Europa, és a dir, que s'obre una mena de caixa de Pandora, Per al cost que pugui tenir aquesta mesura, tot i que el govern espanyol ha dit des del primer moment que se'n faria càrrec, i també per l'encaix legal, és a dir, per quina fórmula legal es troba per incorporar català, euskera i gallec a les llengües oficials de la Unió Europea. Però Alemanya no ha dit específicament quina d'aquestes raons o si hi ha algun motiu concret que li faci oposar-se a la mesura. Sí que vam sentir obertament en unes declaracions a la Moncloa del canceller Friedrich Merz quan li van preguntar per aquesta qüestió ara fa un mes quan va visitar Pedro Sánchez, i en aquell moment Merz el que va fer servir va ser una mena de fórmula per deixar entendre que se refredava la proposta, dient que en el futur la intel·ligència artificial ens farà la feina i que per tant potser tot aquest debat no calia massa.
De fet, Jordi, el podem sentir.
I per suposat cada llengua addicional multiplica encara més la necessitat de traduccions. Crec que inclús a mitjan termini hi haurà una molt bona solució. Algun dia ja no necessitarem intèrprets gràcies a la intel·ligència artificial, però encara falta temps per això.
Clar, s'ha de remar molt, el govern espanyol haurà de remar molt perquè Alemanya deixi de ser l'ariet perquè el català no sigui oficial a la Unió Europea, i fins i tot posi aquest exemple de que la intel·ligència artificial heu cara resolent, i en canvi adopti aquest paper que ens diu en Jordi de gairebé locomotora que ha d'arrossegar tota la resta de reticents cap al sí, Isabel.
Sí, bueno, hi ha un altre element, no?, que també aconsegueix Pedro Sánchez en aquesta mena de joc de màgia que ha fet avui, i és que passa per sobre d'Alberto Núñez Feijóo una altra vegada a nivell europeu. Vull dir, si el PP espanyol era qui es vantava d'haver aconseguit que el català no fos oficial a la Unió Europea i tenia en Alemanya el seu principal ariet en aquesta oposició, doncs resulta que el senyor Merz, que és el canceller del país, o sigui, del partit més important que està dintre del Partit Popular Europeu, considera que la relació fluida amb Pedro Sánchez és molt més productiva que la relació fluida amb el seu soci espanyol que està a l'oposició.
Més enllà d'aquest apunt que comparteixo, també és veritat que aquesta qüestió tenia una mica de ploma a les ales en la mesura que no forma part d'un consens a l'estat que proposa, no? Per tant, és normal, per raons de partit o per raons que més d'estat, que si el govern que ho proposa al darrere no té un consens d'entrada amb el gran partit de l'oposició, doncs generi algun tipus de dubte. Potser es pot dir o no es pot dir, però al final la millor manera de que això pugui aguantar més enllà dels canvis de govern precisament és que hi hagi un consens. I el Partit Popular ha fet molt de mal en aquest aspecte. Perquè ha estat militant contra el català, el gallec i, per tant, també contra l'euskera, no? I això, evidentment, genera una imatge de que això és un joc polític més que una decisió de país. I això, la resta d'estats, en la seva mentalitat, diuen, home, si a sobre no veníem consens, doncs com a mínim, i aleshores s'activen altres tipus de raons, no? Potser de segon nivell, que és això dels costos, les dificultats internes que cada país té en relació a altres llengües minoritàries, bueno. Però d'entrada, el Partit Popular fa molt de mal amb la seva estratègia, diguem-ne, diplomàtica, a l'hora d'evitar o d'activar, diguem-ne, en clau de partit, doncs, Merz o altres.
I per això encara té més mèrit el que la Isabel m'ha semblat que deia, sí, sí, truc de màgia o de Pedro Sánchez, no? Perquè no és només que ha aconseguit una cosa de la gran potència aliada del seu opositor, Núñez Feijóo, i que a més, com molt bé estàs explicant, no vol aquesta decisió, sinó que a més ho fa 3 dies abans, que això em sembla realment de no sé com es deien aquells, els Copperfield de gran nivell, i que una vegada més alimenta aquest mite del Pedro Sánchez, que no sé com s'ho fa, però que a l'últim moment, i en aquest cas és un cas verdaderament increïble, perquè aconsegueix aquest truc justament amb el que se suposa que és el principal aliat europeu del senyor Feijóo, no?
De fet, en Raül, un dels arguments que han fet servir alguns dels socis europeus per oposar-se a l'oficialitat del català és que era un tema de política interna. Amb tot el que estem parlant queda claríssim que, efectivament, oficialitat del català a la Unió Europea, doncs sí, és un tema de política interna a Espanya.
Sí, ho és, i queda demostrat en quin punt dels acords tan nuclear, sobretot per un dels socis, en aquest cas Junts per Catalunya, suposava aquest propi reconeixement. Més enllà del que pugui passar dilluns, el que sí que permet aquest diàleg o aquesta negociació bilateral entre Espanya i Alemanya és guanyar temps, i el temps és importantíssim. I ho és aquí, tant pel PSOE com també per Junts per Catalunya. Abans ho deia la Isabel, Junts per Catalunya tenia unes propostes estrella, amnistia, català, immigració, que al final, per una cosa o altra, o no han tingut un resultat encara, o han acabat descarrilant, com per exemple aquesta delegació de competències del Congrés. Veurem si aquest guanyar temps ara comporta també una reversió d'aquesta decisió que ja estava força presa de cara a dilluns. Això ho sabrem en les properes hores, perquè de moment no tenim cap reacció de Junts per Catalunya.
Dilluns, quina és l'hora H, diguéssim, a quina hora hem d'estar pendents de què passa?
Al matí comença aquesta executiva a Perpinyà, la roda de premsa està prevista per les 5 de la tarda, té números d'anar amb un cert retard, aquesta roda de premsa, però l'hora prevista és a les 5 de la tarda, i si aquí hi hagués una decisió de trencament, aquí s'activaria també aquest mecanisme, que dèiem ahir al vespre, d'una consulta a la militància. Hi ha precedents d'aquestes consultes, per exemple, la militància de Junts ha ratificat els acords per investir Pere Aragonès, també ha ratificat els acords per investir Pedro Sánchez, però també ha ratificat tot allò que suposava un trencament, com per exemple la sortida del govern, que és la consulta amb més participació de totes, i també la consulta amb un resultat més ajustat de totes.
Doncs n'estarem pendents durant tot el cap de setmana i dilluns, òbviament, hi dedicarem bona estona també al Catalunya Migdia. Raül Flores, cap de política de Catalunya Ràdio. Gràcies, bona tarda.
Gràcies, bona tarda,
i
Joan.
I també acomiadem en Jordi Baró, corresponsal d'aquesta emissora a Brussel·les. Gràcies, Jordi, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Fem una pausa per la publicitat i a la tornada canviem radicalment de tema. Parlarem d'assetjament escolar.
Catalunya Migdia.
Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, puja. S'hi apliquen condicions.
Quin és el secret d'un bon negoci? Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pura sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a Opel.es.
Ai, mira, a Galeries del Tresillo tenen un 30% de descompte.
Ja.
I t'ho financen tot.
Ja.
Sense interessos ni despeses d'obertura.
Ja.
Deixes el mòbil i m'escoltes.
Perdona, estava comprant el sofà a la nova web de Galeries del Tresillo. A més, tenen milers de productes i entrega express. Ho veus com t'escolto?
Ja, ja. Galeries del Tresillo.
Catalunya migdia.
El 29 d'octubre, 20 minuts, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Aquest és el so de la natura. I així és com ho tradueixen en passió i paraules al Meteo Mauri.
Un 1,5% d'aquella bateria...
Les bosses compostables per la recollida dels residus...
Arreu del país, buscar solucions.
Temps estable, temps assolellat...
Meteo Mauri.
La meteorologia ens porta a parlar d'ecologia, platges, mobilitat, agricultura, energies renovables, sequera, territori, residus, sostenibilitat...
Som digitals, catradio.cat, Meteo Mauri.
Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Amb el suport de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, compromesos amb un turisme sostenible i la preservació del medi ambient.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters exclusives, jugaràs als nous passatemps, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb sortejos, descomptes i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te un any a El Periódico per només 20 euros i gaudiràs sense límits.
Aquest cap de setmana, el Festival d'Arquitectura Open House obre portes a Sant Joan d'Espí.
El modernisme de Jujol, l'estadi Johan Cruyff i la ciutat esportiva del Barça, les cotxeres del tram i una desena d'edificis més que et sorprendran.
Dissabte i diumenge tens una cita al Baix Llobregat. T'esperem a Sant Joan d'Espí.
Informa-te'n a santjoandespí.cat.
3CAT Info lidera la informació un mes després de l'estrena. En l'àmbit digital hem crescut com mai amb 2,3 milions de dispositius connectats i 5,2 milions de reproduccions. Els telenotícies són encara més líders. El TN Vespre creix un 3%, el Comarques un 5% i el TN Migdia consolida el seu lideratge indiscutible. I l'audiència dels canals 3CAT Info 24 hores també creix un 7% a la televisió lineal i un 19% a la ràdio digital. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
Vesteix el teu llit de tardor amb les fundes nòrdiques Montse Interiors. Disponibles en 4 estampats per gaudir d'aquesta meravellosa estació. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les seves botigues i emporta't la funda nòrdica i les fundes de coixí des de 29,95 € per llit doble i 19,95 € per llit individual. Només amb La Vanguardia.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Deu minuts i seran a les 4. Avui al matí de Catalunya Ràdio ens ha impactat el testimoni de la Marina, és la mare del noi de 15 anys d'Almacelles, al Segrià, que es va suïcidar aquest estiu després de patir assetjament escolar. Els Mossos d'Esquadra estan investigant si ho hauria fet precisament arran d'aquest bullying. El noi i la família diuen que ho va fer saber al centre. La família diu que el noi ho va fer saber al centre, que també altres alumnes havien explicat aquesta situació tant a la família com al centre, però en canvi es va concloure en aquell moment que no hi havia assetjament, encara que, com diem, altres companys del centre i també famílies també ho havien denunciat.
La porta d'institut li van pegar una pallissa, vull dir, tinc testimonis d'això, que estan inclús disposats a declarar. Hi havia una mare d'un nen allí que pot donar el testimoni, perquè a més va vindre ella a trucar-me a dir-me, no?, que havia presenciat aquell moment. I altres coses dins de l'institut, doncs burles, estudiar a pissarra, falta de material.
Ha estat realment un testimoni colpidor, el podeu recuperar al nostre web. La família, al seu moment, ja es va queixar a l'actuació del centre, deia que era deficient.
Sí, sí, vam fer diverses denúncies, inclús nenes de batxillerat es van anar a queixar a direcció i finalment vaig haver de demanar una reunió ja dient, o si no feien res d'ells, pues que ho passaria a contacte als Mossos.
En aquesta entrevista al matí de Catalunya Ràdio, aquesta mare ha deixat clar què és el que vol, que és canviar com s'aborden aquests casos, perquè es posi el focus no sobre les víctimes d'assetjament, sinó sobre els abusadors.
El problema té l'assetjador. Què passa? Que aquest assetjador va a la seua i va fent mal, i va deixant víctimes, i hem d'anar a buscar a no sé quantes víctimes. No, anem a pels assetjadors. Però no, el que surt de classe és el meu fill, amb l'orientadora, no? El que queda com del fràgil és ell.
A aquesta hora podem saludar en Ferran Bari, que és president de SOS Bullying i psicòleg expert en assetjament. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quin és el protocol que s'ha d'activar a Catalunya quan en un centre s'hi detecta un possible cas de bullying?
Bé, hi ha un protocol que està molt ben definit i molt ben especificat que els centres han d'activar. O sigui, el primer que han de fer és, quan tenen coneixement d'aquesta situació, doncs es forma un equip, diguéssim, per estudiar i esbrinar tot el que està passant entorn amb aquesta persona i, a més, donar-li la protecció adequada i l'assessorament i recolzament psicològic si fa el cas, no? Llavors es vehicula el que és la situació, doncs s'analitza i es prenen les mesures que siguin oportunes.
Quines són les mesures que s'haurien de prendre?
Bueno, les mesures oportunes són per una del menor que té, diguem, aquesta situació, garantir la seva seguretat, però, d'una altra banda, també hauríem de fer que les persones presumptes assetjadors, doncs, deixin de fer-ho, prenguin les mesures que calgui per reconduir aquestes situacions. Poden ser de diferent tipus, segons la situació de cada cas, i, evidentment, també donar, pues, això, un suport psicològic a la persona que està patint el bullying. Aquesta seria, pues, una mica les mesures que contempla el protocol de la Generalitat en aquests moments.
Que una víctima d'assetjament escolar s'acabi suïcidant, òbviament, és la situació més extrema, és el final més tràgic en una situació d'aquest tipus, però entremig doncs, hi ha molta gent patint que no arriba a aquest extrem, però que també ho passa molt malament, i és molt habitual quan sents les víctimes o quan sents les mares i els pares de víctimes, com per exemple la Marina que entrevistaven avui al matí de Catalunya Ràdio, però penso també en els pares de la Kira López, que es queixin que en els protocols i en les actuacions dels centres es posi molt el focus en la víctima i no tant en els agressors. Per què passa això?
Bé, aquí partiríem d'un concepte ja una miqueta diferent. Jo he posat en marxa protocols amb centres privats i partim d'un altre concepte. Partim d'un concepte de prevenció primer i partim d'un concepte de diagnosi precoç, amb els primers estadis en els que es pot produir. Per què? Perquè el bullying passa a esquenes de l'adult. Els pares i els professors són els últims en assabentar-se. Per què? Doncs perquè els assetjadors procuren actuar quan no són vistos per aquests adults. Llavors, què és el que té lloc aquí? Doncs té lloc que tot aquest grup que recolza, callant inclús, recolzar, donant el vistiplau a l'assetjador d'aquestes conductes d'assetjament, aquest temps que passa fins que es destapa la situació, doncs pot ser un temps de setmanes o fins i tot mesos. Llavors, tot això fa una merma, comporta que la persona que pateix té un patiment intern que no exterioritza o procura no exterioritzar, moltes vegades per por, altres vegades per vergonya. I durant tot aquest temps es produeix aquesta situació d'assetjament que d'alguna manera ja quan es destapa està molt avançada. Què hem de fer, doncs? Primer és prevenir. Com prevenim? Doncs educant amb les emocions, valors i sentiments. Com fem això? Doncs amb actuacions específiques als centres per conscienciar tant els assetjadors potencials que aquesta no és una forma d'interactuar socialment i sobretot el grup. El grup és molt important que sàpiga distingir de lo que és una situació d'assetjament, de lo que és una broma, de lo que és una situació que potser pues, està en un pla d'igualtat i que ens diem quatre bajanades entre els amics. En l'assetjament hi ha una relació de dominació i submissió, que això és molt diferent de qualsevol broma o de qualsevol insult que ens puguem dir des d'un pla de la igualtat entre persones que tenim a les dues bandes, no? Jo li puc dir a una persona una cosa que la persona també me la pot dir a mi. En l'assetjament no, sempre hi ha un que pot dir-ho i l'altre que és el que ho pateix. D'aquesta seria la primera, la prevenció. Després passaríem a la detecció precoç. Per la detecció precoç hem de tenir en compte que en els centres docents no només s'estan produint situacions d'assetjament, sinó hi ha altres, hi ha faltes de disciplina. Cada dia estem sentint que als professors li costa més donar classe. Imagini's vostè un professor que li costa donar classe si a sobre ha d'intentar veure si en aquella classe s'està donant una situació d'assetjament. És molt difícil. En aquests protocols que hem dissenyat nosaltres, el que fem és mitjançant unes pautes de conducta, posant creuetes simplement al docent, doncs hi ha 40 o 50 ítems que es poden anar assenyalant, no? Des d'aquell alumne que arriba tard a classe sistemàticament, no perquè s'adormi, sinó perquè té por de creuar-se amb els assetjadors a l'entrada. Aquell alumne que espera ser l'últim i de vegades fins i tot parla amb el professor de qualsevol cosa per ser l'últim en sortir i han marxat els assetjadors que l'esperen al carrer. Aquell alumne que no s'atreveix a intervenir a classe i que està tot el rato mirant a la llibreta. Totes aquestes conductes que podien ser compatibles amb un situació d'assetjament es poden assenyalar i després ser analitzades per l'equip de convivència. Llavors, una altra cosa també que és molt important seria que puguem desenvolupar el que nosaltres anomenem els equips de convivència formats per alumnes de tercer i quart de l'ESO, alumnes carismàtics formats que poden intervenir i poden detectar, perquè com hem dit, passa escanes de l'adult, però passa al davant dels altres companys. Aquests alumnes podrien arribar a intervenir d'una forma proactiva. O sigui, hi ha moltes maneres de no arribar a haver de passar tot aquest temps que passa fins que es destapa la situació.
Doncs són les explicacions d'en Ferran Bari, president de SOS Bullying i psicòleg expert en assetjament escolar, el dia que ens ha impactat aquest testimoni de la Marina al matí de Catalunya Ràdio explicant la situació que havia patit el seu fill abans de suïcidar-se aquest estiu a Almacelles, al Segrià. Ferran Bari, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies a vostès.
I ens quedem pràcticament sense temps. L'assetjament escolar és una d'aquelles assignatures pendents que anem arrossegant, i ara fèiem una gran tertúlia sobre la situació política. També és política intervenir sobre aquestes coses. Va ser política intervenir, per exemple, sobre la violència masclista, i la societat es va moure en bloc. Potser aquí falta un moviment similar.
I és molt important la prevenció, com ha dit, i també la lluita contra el temps, perquè al final pots activar tots els protocols, però ja el mal s'ha fet i pot desencadenar un desenllaç tan terrible com el que hem dit.
Sí, crec que està ben sintetitzat i ho ha explicat molt bé la persona que hem entrevistat.
Doncs nosaltres ho deixarem aquí, perquè d'aquí 45 segons seran a les 4 de la tarda. Serà el moment de deixar-li pas a en Francesc Garriga. Isabel García Pagans, sots directora de La Vanguardia, Pere Rossinyol, periodista, soci, redactor d'Alternatives Econòmiques i també de la revista Mongòlia, i Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació. Gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda.
A vosaltres.
Gràcies.
Bona tarda.
I nosaltres ens retrobem dilluns que ve a les 2. Que passeu un bon cap de setmana.
Catalunya migdia.
Amb Joan Bota.